amb Laia Molné.
Molt bon dia, benvinguts a l'Altaveu. Tornem a començar setmana. Avui som 13 de març de 2023. Un dia més, com sempre aquí a l'Altaveu, amb notícies, seccions i entrevistes de proximitat. Us acompanyem durant aquesta hora plena d'informacions de la nostra comarca i de la resta del territori. Avui, qui ens acompanyarà? Doncs, d'una banda, farem pinya i coneixerem lligams orgànics, aquesta proposta de l'Espluguina Anna, que ens vindrà a visitar. Ho faran els dos protagonistes d'aquesta doncs, nova proposta que fa més un any que va néixer al municipi. Volíem conèixer doncs, com va començar una proposta d'aquestes característiques, de fer doncs, viure la pagesia d'una altra manera i també com s'està desenvolupant, també com hi podem participar, perquè el més bonic de tota aquesta proposta és que hi podrem participar. Per això avui ens acompanyaran, com dèiem, l'Anna Migó i també l'Sven Roch. Després menjarem amb coneixement, ho farem amb la nostra dietista i cuinera de confiança, l'Andrea Molné. Comencem després de les presentacions al nostre informatiu, ho fem amb els titulars destacats del dia d'avui. Una vintena de propostes per canviar el model de mobilitat de l'Espluga de Francolí. Per fi, finalment, ja s'ha acabat aprovant definitivament l'estudi de mobilitat urbana sostenible de l'Espluga i això significa que es començarà a treballar amb la vintena de propostes que s'hi han organitzat. Algunes d'elles començaran a rodar de forma immediata, altres són més a llarg termini. Les repassarem totes, les coneixerem, aquestes propostes, i també les desenvoluparem. D'altra banda, l'àrea d'emergència d'Espluga ja està vigilant càmeres de seguretat des de la setmana passada. És doncs, una proposta del Consell Comarcal que no només s'ha dut a terme a l'Espluga de Francolí, sinó a tots els municipis que tenen servei porta a porta. Hi ha política. Maria Gomis s'aparta de la secretaria de l'Ajuntament de Montblanc. Ho va fer després que la setmana passada es presentés com a número 2 una de les llistes de l'Ajuntament per ser doncs, el nou govern de l'Ajuntament de Montblanc i que des de l'oposició es critiqués que formés part de la secretaria i també d'aquesta nova llista. Continuarem amb més notícies culturals perquè l'Espluga acull Estrafalari del Maglari. Ho farà el proper 2 d'abril i les entrades ja han sortit a la venda. I la Montblanquineria Anna Margalef exposa la 19a mostra d'art jove de la Conca. Ho fa uns dies ja que va començar aquesta mostra, però encara estarà activa fins al proper dia 19. Repassarem altres notícies culturals de la Conca de Barberà. Haurem de parlar de festivals que estan per vindre, com per exemple el Festival Maig, que celebrarà 10 anys i ho farà amb 13 artistes de renoms, amb els quals, per exemple, podem destacar Pau Ballbé, Calavento, Mujeres i Lady J. Altres notícies de la resta del territori que també repassarem a partir d'ara i fins al punt de les 2 i també entrevistes i seccions de proximitat de la Conca de Barberà. Comencem, doncs, i ho fem coneixent, en aquest cas, el temps.
Música.
fem com més habitual acompanyats dels serveis meteorològics de Catalunya, el nostre company Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi. Quines temperatures ens esperen pels pròxims dies?
Bon dia. El temps ha de continuar sent molt suau al llarg de les properes hores. Només a la Costa Daurada i la Costa Barcelonina començarà a frenar la temperatura, però a la resta del país encara de 20 a 25 graus i, de fet, cap a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany o al Pla de Lleida, de 25 a 28 graus aquesta tarda. Déu-n'hi-do, el vent de Garbí molt insistent a les comarques de Girona i ja quan arribi el vespre i la nit, de cop i volta el vent també es reforçarà molt a les comarques del sud de Lleida, la Catalunya Central i l'àrea metropolitana de Barcelona. També aquesta tarda arribarà alguna tamborinada al nord de Lleida i ja de nit alguna gotellada a les comarques de Girona, la Catalunya Central o fins i tot cap a la costa de Barcelona. Fenòmens vistos i no vistos. Pel que fa al dimarts, baixarà una mica la temperatura, només amb algun ruixadet de tarda al voltant del Baix Empordà o al Montseny, i també ventades al sud de Catalunya, sobretot a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
Moltes gràcies, Luismi. També anem amb el temps aquí a l'Espluga de Francolí per saber les temperatures. Avui, jornada solejada, màximes de 24, mínimes de 15. Demà, jornada similar, amb màximes de 16, mínimes de 8 de cara a la nit. Demà, això sí, hem de tenir en compte que les ratxes de vent seran de fins a 45 km/h. Per tant, precaució en aquest sentit, perquè ratxes de vent fortes aquí a la nostra comarca.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I avui en portada parlem d'aquest pla de mobilitat de l'Espluga de Francolí amb una vintena de propostes. L'Ajuntament ja fa temps que va presentar aquest pla i que hi treballa, ben bé fa anys que hi treballa, però ara per fi doncs, es pot donar per finalitzat perquè ha passat tot el temps d'exposició i per tant el pla ha sigut acceptat definitivament i podrà començar a treballar. Anirem repassant alguns dels punts d'aquest pla, els més importants, els més destacats, són una vintena de propostes. El procés de redacció s'ha dut a terme amb una diagnosi de les disfuncions del sistema de mobilitat, incorporant específicament les percepcions dels problemes per part de la ciutadania. S'han dut a terme doncs, entrevistes tant amb comerços com amb la ciutadania per conèixer el seu punt de vista i poder-lo integrar amb aquesta proposta. Per exemple, una de les principals apostes és millorar la mobilitat de vianants en l'eix Lluís Carulla i Travessera Poblet amb una reducció de la velocitat i la possible conversió en zona de vianants. Seguint aquesta línia, una de les accions destacades és la de treballar amb l'ordenació dels sentits de circulació, on es proposa un pla de sentits únics per poder oferir més espais als mitjans no motoritzats, com per exemple a peu o a bicicleta. Tanmateix es preveu eliminar la zona blava i establir una zona de rotació horària comercial regulat amb un disc horari de dia i aparcament veïnal de cara a nit. També es suggereix senyalitzar els espais d'aparcament i la creació de nou aparcament per poder doncs, fluir tota la zona, sobretot cèntrica, de l'Espluga de Francolí. L'àrea d'emergència de l'Espluga es troba vigilada en càmeres de seguretat. En realitat no és l'única. Totes les àrees d'emergència de la Conca de Barberà, que tinguin servei porta a porta als seus municipis, estan o estaran vigilades amb aquestes càmeres de seguretat. Per què? Doncs per evitar un ús indegut d'aquestes zones, que és un problema que des del Consell Comarcal s'hi han trobat des de la instal·lació del servei porta a porta ara fa més de 2 anys. Amb tot això no és habitual, però sí hi ha casos de persones que utilitzen les àrees d'emergència com si fossin brosses normals, com si fos doncs, els contenidors que hi havia abans del servei porta a porta. Amb tot això també s'ha doncs, implementat perquè siguin els ajuntaments que puguin sancionar en cas de trobar-se amb aquest tipus de situacions. Aquest pas va acompanyat així amb un canvi d'ordenances i de moment les càmeres ja s'han instal·lat a l'Espluga de Francolí, Santa Coloma, Caral, Sarral, Vilaverd i Montblanc i està pendent de col·locar Barberà de la Conca i Vimbodí i Poblet. Recordem que tot això va començar amb una prova pilota a Montblanc que doncs, ha tingut resultats positius. L'Oficina Jove de la Conca atén més de 3.000 consultes durant el 2022. Aquestes són les xifres, també cal tenir en compte que ha augmentat un 30% les activitats organitzades als municipis i el nombre de participants. Aquestes 3.000 consultes en realitat són 3.300 i també augmenta un 0,4% respecte a l'any anterior. Escoltem el responsable d'àrea de Cultura i Joventut del Consell Comarcal, Gabriel Serra, que valora les xifres d'aquest 2022.
Jo diria que, gràcies a Déu, el 2022 ha estat l'any de la recuperació, no? Hem arribat a xifres prepandèmiques, hem pogut organitzar les activitats amb tota normalitat i això, bueno, doncs, pels professionals que estem treballant en qualsevol àmbit, poder fer les coses com s'han de fer, doncs és satisfacció, no? Després d'aquesta temporada que hem portat tan dolenta.
Doncs destacava aquesta temporada dolenta a causa de la pandèmia que se'ns ha quedat tallada, però aquestes eren les declaracions de Gabriel Serra com a responsable de l'àrea de Cultura i Joventut del Consell. Entre les activitats destacades es troba la consolidació del projecte La Carpa al Pati, que es fa als centres educatius de la comarca tractant temes molt variats. També durant el 2022 l'Oficina Jove va atendre 248 joves en matèria d'ocupació i emprenedoria per tal d'ajudar els joves en aquest àmbit. També es va posar un punt internista d'inserció laboral que es va dur a terme a la Fira Sinèrgiques, que era el primer any que es feia una fira d'aquestes característiques. I Maria Gomis s'aparta de la secretaria de l'Ajuntament de Montblanc. Continuem explicant l'última hora. En realitat es va conèixer el passat divendres, però doncs, escoltem doncs, aquesta última hora, aquesta situació, després que l'oposició de l'actual govern critiqués que l'actual secretari entrés a les llistes juntament amb l'alcalde de l'Espluga l'alcalde de Montblanc com a número 2 de la seva nova llista. Ens expliquen tots els detalls els companys de Ràdio Montblanc.
De l'ens municipal. Dijous, quan es...
En tot cas, perdoneu, ens ho explica el nostre company Gerard Bosch, ara sí, tot l'últim punt, o l'últim que sabem d'aquest cas.
Maria Gomis deixarà d'exercir com a secretària a l'Ajuntament de Montblanc a partir del 16 de març i delegarà les seves funcions al tècnic en Administració General de l'ens municipal. Dijous, quan es va anunciar que seria el número 2 de Montblanc Progressa, va assegurar que s'agafaria vacances durant la campanya electoral per tal de no interferir en les seves funcions. La qüestió és que els dos partits de l'oposició, Junts per Montblanc i Esquerra Republicana, van sortir al pas per criticar el fitxatge per la llista de Josep Andreu, assegurant que era incompatible amb el càrrec de secretari. Els dos grups municipals n'exigien la seva dimissió immediata abans dels comicis perquè consideren que no podria ser imparcial i no seria ni ètic ni transparent que el màxim garant jurídic del consistori continués exercint les seves funcions.
Ja hem fet un primer contacte amb els altres grups, amb el grup del PSC i amb el grup d'Esquerra, per a bueno, consensuar la possible convocatòria d'un ple extraordinari perquè la situació és molt greu. No és normal que la persona que ha de fer d'àrbitre, de fedatari públic que hi ha de treballar amb objectivitat per donar una seguretat jurídica als membres de la corporació estigui involucrat dintre d'una candidatura.
El ple extraordinari en principi ja no serà necessari perquè Maria Gomis ha precipitat la seva decisió i a finals de la setmana vinent deixarà les seves funcions. Abans l'Ajuntament ha comunicat que haurà de realitzar el traspàs de les seves funcions tècniques i jurídiques a la persona que ocuparà accidentalment la secretaria.
Moltes gràcies, Gerard, per aquesta informació arribada des de Montblanc amb aquesta última hora pel que fa doncs, amb aquest cas. Ara nosaltres continuem i anem al toc cultural. Música. I de moment ens quedem aquí a l'Espluga per parlar del nou espectacle del McLaren Strafalari, que arribarà el 2 d'abril aquí al municipi. Un espectacle de màgia amb grans il·lusions i carregat de participació. La funció es celebrarà a les 7 de la tarda amb un preu de 18 euros per entrada, que es poden comprar online o a Entràpolis, o també a l'oficina de turisme en pagament en metàl·lic o el mateix dia de funció de taquilla. Aquesta no és la primera visita del MAC català al municipi. El Nadal de 2021 ja hi va ser present amb un espectacle celebrant els 25 anys als escenaris i anteriorment havia pujat a l'escenari del Teatre del Casal l'any 2007 amb aquest mateix espectacle. La Montblanquineria Anna Margalef exposa la 19a Mostra d'Art Jove de la Conca de Barberà al Museu Comarcal de la Conca acull des d'aquest 4 de març la 19a edició de la Mostra d'Art Jove de la Conca organitzada per l'Oficina Jove de la Conca amb el suport del Museu i de l'Ajuntament de Montblanc. La mostra exposa enguany l'obra de la Montblanquineria Anna Margalef. L'Ariana combina una sèrie de treballs de pintura a diferents suports inspirats en la quotidianitat tant en situacions com en objectes que l'envolten o ella mateixa o persones al seu voltant. Ella ha estudiat a l'Escola Massana de Barcelona i actualment està cursant els estudis d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona. Ariana Margalef ens explica, i ho feia també a Ràdio Montblanc, com què és el que aquelles persones que s'aproximin amb aquesta mostra d'art jove hi podran trobar.
Aquí jo et diria que la mostra aquesta resumeix una mica els meus primers contactes amb la pintura. Al passar per aquest cicle de pintura mural, el que sí que m'ha donat és molta llibertat en el que respecta a la investigació amb la pintura, moltes tècniques diferents, molts materials diferents, i crec que això es veu bastant reflectit en les obres que hi ha aquí, que totes tenen una factura bastant diferent. Sobretot treballo amb pintura a l'oli i acrílic, però també doncs, hi ha algunes que estan treballades amb spray, amb ceres de colors i algun dibuix també, per això no, d'experimentar una mica amb tots els materials.
L'exposició es podrà veure fins al 19 de març al Museu Comarcal de la Conca. Aquest passat divendres es va fer la inauguració oficial i durant el cap de setmana l'artista va fer visites a l'exposició, però encara hi ha temps per veure la part lliure fins, com dèiem, aquest proper cap de setmana, el dia 19, últim dia, per fer aquesta visita. I última notícia cultural, el Festival Maig celebra 10 anys amb 13 artistes, ho farà del 26 al 27 de maig a Santa Coloma de Queralt, com és habitual, amb artistes com Pau Balbé, Calavento, Mujeres i Lady J. El programa musical el completaran artistes com Rombo, Vladimir en Presente, Bianca Xec, DJ Gim, Ciutat, Cucut, Roserona, Aldo i Sidway DJ. D'aquests artistes podem destacar alguns amb arrels colomines com Ciutat, que compta amb Guillem per quedar a Caguim i el seu soci musical JP Sunshine, d'aquí de la comarca, i també Aldo, l'alter ego enfocat a la música de club de Jordi Aldoma, que també és conegut com a Tejo de Cibales DJ, que també participarà una edició més. I continuem ara amb les notícies destacades a la resta del territori. Ho haurem de fer parlant ara de les notícies que afecten a tot el territori. I ho fem primer parlant dels Oscars. Els premiats d'aquesta edició ja s'han anat comentant durant tot el dia. El més destacat és que De Todo en Todas Partes, Everything Everywhere All at Once ha estat la gran guanyadora d'aquesta edició amb 7 guardons, els 11 als que estava nominada. Per tant, una o la més gran guanyadora d'aquesta edició, evidentment. Anem a repassar alguns dels premis que s'han entregat. Millor pel·lícula ha sigut per aquesta que comentàvem, Everything Everywhere All at Once. Guanyador a millor direcció, també Daniel Kwan i Daniel Schenert per aquesta mateixa pel·lícula que es pot veure a Movistar Plus actualment. També guanyador a millor actriu principal, Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once. Guanyador actor principal, en aquest cas fem un canvi, guanya Brendan Fraser amb La Balena. Continuem amb actors de repartiment. Tant millor actriu com millor actor han estat per actors de Everything Everywhere All at Once. En aquest cas, millor actor per Ke Huy Quan i millor actriu per Jamie Lee Curtis, dos actors de la mateixa pel·lícula. Guanyadors i nominats a millor pel·lícula internacional, en aquest cas la pel·lícula alemanya que es troba a Netflix i que s'ha traduït com a Sin Novedades en el Frente, i guanyador de pel·lícula d'animació, Pinocho, de Guillermo del Toro. També continuarem amb guanyador de millor documental per Navalny i guanyador a millor guió o guió original per aquesta mateixa Everything Everywhere All at Once. Guanyador de millor guió adaptat, Woman Talking, i guanyador a millor muntatge també per Everything Everywhere All at Once. Guanyador de fotografia també per l'altra gran guanyadora que ha sigut Sin Novedades en el Frente, i guanyador de banda sonora també Sin Novedades en el Frente. En aquest cas, millor cançó per RRR, una pel·lícula que també trobareu a Netflix, i guanyador a disseny de producció per Sin Novedades en el Frente. Guanyador a millor vestuari per Black Panther, Wakanda Forever. Guanyador a maquillatge i perruqueria per La Balena. Guanyador i nominats a millor so per Top Gun Maverick, que trobareu a Amazon Prime. I guanyador i efectes visuals per Avatar, el moviment de l'aigua. Aquest és tot el repàs de com han quedat els premis Òscar d'enguany, però encara tenim una notícia més a destacar, i és que Manel deixa la música i ho fa de forma indefinida. La notícia s'ha donat a conèixer avui. Manel preveu una aturada indefinida després de 16 anys fent música. Segons ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio, el grup barceloní no tenia activitat des de principis de novembre va acabar la seva gira, i ara doncs s'ha confirmat que de moment els seus integrants faran projectes individuals. Fa dies que hi havia rumors de separació, tot i que el grup assegura que no és una separació, sinó una hibernació, com ho van dir ells mateixos. Que en alguna taverna del centre s'havia fet tard. El replà la senyora Manresa. I ara anem amb un breu apunt esportiu després d'aquesta informació. Breu apunt per saber com ha quadrat aquest cap de setmana l'hoquei Casal l'Espluga. El prebenjamí va jugar a casa del Club Hoquei Montblanc guanyant 1-4. El prebenjamí B, el prebenjamí A, va jugar a casa del Calafell A perdent, en aquest cas 3-2. El femení 13 va jugar contra el Club Hoquei Sant Jordi perdent 6-4. I després, partits a casa, l'infantil va jugar contra el Torrelles guanyant 8-5. El júnior va jugar contra el Club Hoquei Vilassar guanyant 4-2, i el grup de tercera catalana es posiciona més a prop de pujar de categoria guanyant contra l'Amposta 3-1. I arribem a la nostra entrevista de la jornada. Avui comencem la nostra entrevista del dia i ens visiten l'Anna Amigó i l'Sven Roch, que formen junts, són els impulsors de Lligams Orgànics. Volem conèixer aquesta iniciativa que fa més d'un any ja que camina aquí a l'Espluga de Francolí, i saber també com és el dia a dia, quins projectes de futur tenen. Ells van recuperar fa més d'un any, ara ens ho explicaran bé, un cultiu familiar, petit, entre cometes, i treballen a diari amb uns mètodes, direm tradicionals, però ara ho puntualitzarem i ho parlarem. Primer de tot, saludar-los. Molt bon dia, Anna i Sven.
Hola, bones.
Hola, bones.
Fa més d'un any, no?, que ja vau començar aquest projecte?
Sí, es pot dir que sí, que seriosament, diguem-ho així. Fa més d'un any, ara, mira, aquesta setmana justament farà 3 anys que es va morir el meu pare. I de fet, bé, la sorpresa va ser que després de la seva mort, doncs, jo doncs, acabé sabent que tenia unes terres aquí a l'Espluga. I després d'això doncs, vam estar pujant i baixant, perquè vivíem a l'estranger un any i escaig, i en sèrio, ja ara al març farà un any que torna, bueno, que jo torno a viure a l'Espluga i l'Esben és un nou espluguí.
En aquest moment vivíeu a Bèlgica, no? Comenceu a pujar i baixar perquè, a més de doncs, vendre aquestes terres o fer alguna altra acció, decideixes que no, continuar cultivant-les.
Sí, a veure, això és una pregunta que ens passa a molts, que ha passat sempre a molta gent i que ara començarà a passar doncs, a la gent de la meva edat, no? Que els pares doncs, es fan grans, hi ha un moment que... Sí, fins i tot els pares ja no són ni pagesos, han tingut la terra per herència, i clar, tots tenim altres feines i penses, i ara com ho faig això? Com ho afronto? I en el meu cas, doncs bé, una de les possibilitats és donar-ho a manar, que és el que fa molta gent, evidentment, i encara més quan vius a fora, però en el meu cas jo vaig tenir la gran sort d'estar doncs, amb l'Esben, i l'Esben té més de 12 anys d'experiència amb venda de productes ecològics, i ell doncs, coneixia molts pagesos, clar, perquè sempre venia productes del pagès directament, d'acord, a Bèlgica. Llavors coneixia molts projectes petits d'arreu d'Espanya, d'Itàlia, de França, d'aquí a Catalunya també, i sempre li havia picat el coquet, i quan va ser el moment de dir, mira, ha passat això, va reflexionar, li va costar, o sigui, va passar uns mesos, fins que no va dir, jo ho faré. Però sí, jo he tingut la sort doncs, que a casa hi havia un pagès camuflat, diguéssim, no?
Clar, això em sorprèn bastant, perquè jo pensava que Esben et dedicaves ja al cultiu. No, tu venies productes, però al cultiu com a tal no t'hi havies dedicat.
No, mai m'hi havia dedicat a l'agricultura. Diguem, és que sempre he vendut productes ecològics. I, bueno, quan l'Anna m'ha pres a veure el camp, m'he enamorat una miqueta. Uh-huh. I hem decidit de fer alguna cosa aquí. I jo havia pensat també, quan estava venent productes, que és important que hi ha productors també. Perquè avui en dia sempre hi ha menys productors, menys pagesos, i si no hi ha gent que produeix la nutritura d'una manera ecològica, o bé, no pots vendre productes també. Tampoc, doncs, és important de tenir productors que ho fan d'una manera
més natural,
més
no?
Natural com ho pensem de fer-ho.
Perquè aquesta és la pregunta que us volia fer ara, no? Que és exactament, deia, mètode tradicional, però no és ben bé això, sinó que de base no feu servir maquinària, no? Però a part és que sobretot el punt més important és aquest punt natural, no? Dels productes. Quina és la base de la vostra forma de funcionar?
La base és que intentarem de fer-ho tot d'una manera més natural, com funciona un ecosistema, de fet. Si vas a un bosc o un terreny de terra que no ha estat tocat per res, no hi ha plagues o no has de fer grans canvis en el terreny, perquè l'ecosistema és tan perfecte que tot és en equilibri. I nosaltres intentarem de treballar d'aquesta manera, de no tenir que fer grans canvis. Exacte. I bueno, si tens el respecte per la naturalesa i si augmentes la biodiversitat i tot, arribes a un punt que el sistema s'arregla su mateix. I...
Mm-hmm. És a dir, que no feu servir productes químics, sinó que tot va amb la biodiversitat pròpia del terreny. Mm-hmm.
Sí, és això.
Això és difícil d'aconseguir?
Sí, és difícil d'aconseguir, però la natura també té molta força i en aquests 2-3 anys que estem aquí hem vist que la biodiversitat ja s'ha augmentat un munt i és agradable de veure també com canvia i com hi ha més vida en la terra. Mm-hmm. I parlem de sota la terra, però també dins de la terra, de tota la microbiologia del sol i tot, i però també les insectes, les...
Hi ha molta més vida. Mm-hmm. O sigui, amb una cosa que també ens anem adonat, que avui dia tots anem molt accelerats, i realment la natura el que necessita, o l'agricultura en general, i potser també les persones, necessitem temps. I quan parlem d'agricultura, el triple més, no? I no hi estem acostumats. I realment, desaccelerar d'aquesta forma, el tros també ha desaccelerat. Llavors, potser hi ha una cosa doncs, que tardarem doncs, 2 anys més a aconseguir-ho, no? Si no hi tirem químics o... No sé, t'estic parlant d'uns números així a l'atzar, però és el preu que paguem. No? Doncs una cosa que a mi em va agradar molt que m'explicava l'Esben, diu, jo una cosa que no me la puc menjar no ho posaré.
Clar.
O sigui, llavors, tot el que si passi dins del tros, jo m'ho he de poder menjar. Si no em puc menjar, no serà, si no es va per mi, no ho serà per la natura. Uh-huh. Llavors, dins d'aquesta
perquè
filosofia...
Perquè si ho poses ahir, d'una manera o altra, entrarant en la teva cops també.
Clar, acabarà doncs, entrant, com diu l'Esben. Amb tot això, clar, teniu productes molt naturals. Mm-hmm. Entenc que això també es nota amb el sabor, canvia amb un que ha passat per productes químics.
Bé, sabor, jo no ho sé, perquè no sóc l'expert en això. Sí que sabem que canvia, bueno, de fet no és pels químics, és perquè fem agricultura de secà, que canvia molt el gust, per exemple, això sí. Però en temes de químics...
El tema de químics, bueno, és que el gust segurament és diferent perquè les plantes tenen que anar de buscar els seus aliments els mateixes i creixeran més fortes i tenen més nutrients perquè tenen arrels més profundes i bueno, tenen més nutrients i si poses productes químics o adobs químics, les plantes no van a buscar i tomen que lo que poses i són més febles. Uh-huh. I per això també tenen menys gust.
Uh-huh. Clar, això fa que canviï, no?, la manera també de créixer de la planta i de funcionar. Parlaves ara, Anna, d'agricultura de secà. Què vol dir que feu agricultura de secà?
Agricultura de secà és que depèn de la pluja.
Per tant, actualment, malament.
No. Exacte, sí. És el que ens passa a tots els que som aquí a la zona. Bueno, sempre en el gran número de pagesos, les terres de secà, si plou bé, i si no, doncs has d'esperar. Clar, aquest és el primer, és la base del que nosaltres fem. Tots aquests productes, olivers, ametllers, el cereal, safrà, calçots, ara que és la temporada de calçots. Però la idea... seria doncs, poder ampliar per poder abastir a un nombre de famílies o a un col·lectiu de la societat el més proper possible amb altres productes que sí que requereixen d'aigua. Són els productes que consumim el dia a dia, diguéssim, no? Llavors, aquesta és la nostra idea, doncs, anar veient com podem evolucionar cap a aquest punt, perquè en el fons el que és això, no? Com te les ven, l'important és poder oferir menjar que no hagi de venir de l'estranger, que puguis consumir el més a prop de casa possible, perquè té una repercussió bona a nivell social i, a més, transport, despeses, costos, etc.
O sigui... Sí que teniu intenció de fer créixer una mica i també d'utilitzar regadiu, entenc.
Sí, el que passa és que, clar, els començaments són molt difícils. Nosaltres no venim d'una família de pagesos. Hem hagut de començar de zero, sense maquinària, sense altres coses. Les inversions són molt més dures, per tant, altres ens hem tingut bastant. O sigui, ens cenyim molt el que tenim, si no tenim no podem fer. I llavors amb això anem trampejant, amb el que el regadiu a l'inici, doncs, per nosaltres no és... no ha pogut ser una opció. Clar que ens hauria agradat fer-ho, perquè a veure, era la idea, però ara mateix ens hem de centrar en el que tenim i a partir d'aquí anar buscant opcions. Sí, sí.
Deies, Anna, que feu calçots, safrà, sí. També el de Valtall, no?
Sí.
Que és molt variat.
Sí, sí, però tot això és de secar. O sigui, necessita aigua, a veure, ha de ploure, cuidado, eh? Llavors, que plogui poc també ens afecta. D'alguna manera, eh? I no només a nosaltres, l'any passat...
I la boira, també.
I la boira, exacte. Exacte. Tenim sort, doncs, que hi ha boira. Llavors, les plantes, vulguis o no, en algun moment del dia han tingut humitat. Però sí, és... també és una cosa que ens agrada, no? La diversificació dins del tros. Que no hi hagi només una cosa, perquè si no tornem a entrar en què hi ha molt i d'un mateix cultiu, i això també pot ser perillós. Un ecosistema és una varietat de coses, no?, que estan en equilibri constant. Si només hi poso una cosa, tornem a entrar en aquell cicle de, bueno, del que, de fet, d'alguna manera hem sortit, no?
De plagues i de químics.
Sí.
Exacte. Em sembla que no vas afegir.
Sí, de treballar en secar té avantatges, però desavantatges també, perquè desavantatge és que depens de cau de la pluja, però l'avantatge és que el gust és molt millor, és molt més concentrat i això és important per a nosaltres també.
Sí, pensa, vam fer una prova amb els calçots l'any passat, perquè clar, abans de posar molt d'un cultiu, per exemple, en aquest cas calçots, l'any passat ho vam provar a veure què passava, no?
Clar.
I va ser molt, molt divertit perquè en vam comprar i vam posar els nostres i vam poder comprovar que els que havíem comprat quedaven molt més petits a l'hora de pelar-los que no pas els nostres, eren molt més consistents i guardaven més el gust. I els altres tenien molta més aigua, també ho perdia tot. Llavors, en el fons, a vegades, com a consumidors, busquem el que és més gran, el que és més maco, el que llueix més, però aquella dita del pot petit, la bona confitura, doncs per allí va.
Per aquí. Sí. Jo he vist fotos d'aquests calçots, perquè em vau penjar i sí. Tenen una consistència que es nota, també.
Sí. Sí,
vull dir,
sí.
Les fotos ja es veu que no és el mateix calçot que compres al supermercat, eh?
No.
Que això es nota. Amb tot això, tots aquests productes, bueno, tots, vull dir, tenim una petita, esteu pensant en ampliar, no? Però els veneu, us ho quedeu tot a casa, com ho feu?
Venda directa. Nosaltres també és el... Bueno, el conèixer les ven tot el tema del mercat, ell, ja t'ho dic, ell comprava directament al pagès i el pagès li marcava el preu amb el que ell havia de comprar. És a dir, era el preu just que el pagès li marcava. Si després a la cooperativa doncs, no es podia vendre, llavors, o sigui, no tenia l'èxit que se suposava, ells ja buscaven un preu que també convingués a tot, a les dues parts. Però per això coneixem molt bé el que significa que comprar directament al pagès i que aquest pagès tingui el preu... el preu just per la seva feina i pel producte. Llavors, per nosaltres...
passa poc.
Sí, aquí... per nosaltres venda directa. És la manera com treballem. O ens agradaria poder treballar al màxim possible. Evidentment, clar, hi ha cops que no descartes poder trobar altres canals, però preferència és venda directa i després, doncs, si sorgeixen altres coses, no ens tanquem cap porta, evidentment.
De moment, amb el volum que teniu, venda directa perfecta, no?
Sí, venda directa.
Sí, i per això treballem en petita escala per tots els productes també, perquè si tens un quantitat molt gran és impossible de vendre en directe. I doncs això ens va molt bé.
Entenc també que, clar, són productes que són molt al dia, perquè com són tan naturals, entenc que tampoc poden estar esperant molt de temps en una cambra o en algun lloc.
No, exacte, té més calçots, doncs em diu, que et diguin per demà, vas, els treus, els portes. Sí, tampoc, una cambra també no, és una inversió,
clar,
per exemple.
Clar. Tot això són inversions, que de moment la primera seria el del regadiu, que dèiem?
Bueno, la primera seria vendre aquest any la collita d'aquest any.
Que surti també, no? Tota
sí, sí, exacte, sí, sí, és l'important, i crear aquesta xarxa de gent doncs, que ens conegui, que ens vulgui comprar directament, de restaurants que vulguin apostar per productes doncs, del territori, que tinguin un valor afegit, com és el nostre, i doncs, anar creant aquesta xarxa, que vulguis o no, costa molt. Els pagesos, el que... Clar, són productors, però a més de productors porten una empresa, han de ser mecànics, han de saber moltes coses i a més han de saber vendre, amb el que a vegades és l'últim pas el que falla, i crear una xarxa on poder vendre és molt, molt important, i en el fons és el punt final d'aquell inici de producció, i també s'ha de treballar, per tant, ara és trobar aquest punt entremig, també.
Si ens escolta gent, si vol els vostres productes, com ho poden fer? Com contactar amb vosaltres?
Per email, per exemple, lligamsorgànics@gmail.com, i bueno, suposo que molta gent també ens coneixerà, tenen el nostre telèfon. Pàgina web també, lligamsorgànics.com o .cat. Sí, així és.
Per si algú doncs, això estava despistat o no us coneix, que pot adquirir els vostres productes, que la millor forma és això, a través d'internet, de la pàgina web, vosaltres ja us poseu en contacte, I els hi dieu quins productes teniu, no?
Exacte,
per exemple.
Exacte.
Perquè clar, això va molt la temporada, ara teniu coses molt de secar, de cara a l'estiu entenc que canviarà una mica el producte.
Bueno, de cara a l'estiu hi haurà feina amb el sembrat, també. Si hi ha gent que vol provar-ho i ens vol venir a donar un cop de mà, benvinguts.
A mirar.
Perquè, sí, perquè també és una de les coses importants per nosaltres, que aquest coneixement que tenen molts pagesos avui dia encara, que no es perdi. I per no, que no es perdi, ho has d'haver fet almenys una vegada, o dues, o tres. I doncs convidem a la gent a que si algú es vol apuntar a donar-nos un cop de mà algun dia, doncs...
Feu portes obertes de sega, de sega de sembrat.
Sí, bueno, això serà el juny. La idea era aquest any també fer-ne una de sembrar a l'eixam, i després volíem tancar el cicle, doncs, podent moldre el gra i fer algun pa o així, però encara estem acabant de veient com ho fem, això. Però sí, el juny serà la sega.
Ara que heu entrat amb el tema sega, és potser un dels punts més visuals, no?, per al que us han fet també més entrevistes, perquè feu aquesta sega típica, tan tradicional, que avui en dia ja no es fa. Em sembla que l'Esben té un motiu, no?, per fer aquest tipus de segat.
Sí.
Bueno, és que el cereal és tan important en la nostra dieta... avui en dia el pa, el pasta, tot és amb cereal, però el problema és que tot està importat de fora, de l'estranger, i bueno, la nostra idea és de mostrar que també és possible de fer-ho en petita escala aquí, molt a prop de casa, i bueno, sense invertir molt, doncs sense maquinària gran i tot això, i per això també ho farem amb daia i quasi tot a mà.
És molt curiós, perquè potser el que impressiona més és veure, no?, aquest treball manual amb aquesta daia que tant impressiona, però que també és una feina dura però recompensada. I s'hi pot apuntar també la gent, que dèiem, a segar amb vosaltres?
Sí, intentarem marcar alguns dies. Amb el tema de collir o de segar, també, clar, mires molt el temps, no? Llavors ens fa por que programa una cosa un dia, posi ploure aquell dia i l'haguem d'anul·lar, no? Però en principi hem de mirar en algun moment exacte, també perquè s'ajunten moltes festes, Sant Joan, festes majors i coses, i també ens agradaria doncs, que no se solapés amb altres festes, evidentment. Però sí, ho publicarem a xarxes, a Instagram, tenim el perfil, al Facebook i a la pàgina web també.
Això anava a dir, no ens queda temps, però perquè la gent pugui estar atenta i vegi si hi ha qualsevol canvi, qualsevol cosa de data, però no us poden seguir.
Lligams orgànics. @ Lligams Orgànics al Facebook, a l'Instagram i lligamsorgànics.com o .cat.
Al vostre web. Perfecte, doncs haurem de marxar. Moltíssimes gràcies als dos i anem veient com va anant doncs, tota aquesta producció de cara a aquest any i també aquests projectes a futur. Moltes gràcies.
Gràcies, Laia. Gràcies.
Mengem amb coneixement amb Andrea Molner.
Avui ja ens acompanya l'Andrea Molner, dietista i cuinera, que doncs, un cop al mes ens porta una recepta, o diverses, sempre amb un tema com a protagonista. Avui el tema no és un producte, sinó que és, bé, no sé com dir-ho, però parlarem de productes afrodisíacs. Molt bon dia, Andrea.
Hola, bon dia.
Avui, no sé si la temàtica és una mica diferent, no? Parlarem d'afrodisíacs. Això no és un mite, és veritat?
Bueno, aquí ve el primer, sí, mite. A l'afrodisíac, què penses? Tu penses que existeix, que no existeix, que...
Clar, jo d'entrada diria que és mentira, no?
Ara parlem d'afrodisíacs amb el menjar.
Sí.
Relacionat amb aliments en concret.
Amb aliments reals, no aliments que estiguin creats per ser afrodisíacs. Una pastilla o una cosa
així. Ah, no, aliments...
Aliments que trobem a la natura, vull dir.
Sí.
Clar, jo d'entrada diria que això té més mite que realitat, perquè s'han exagerat alguns aliments.
Però existeix, per exemple, si et dic, digue'm un aliment afrodisíac.
Xocolata,
vale, un altre.
Les ostres. És tot veritat o no?
Més, digue'm més, que després en parlarem d'aquests.
El cava,
bueno, bé, molt bé.
Sí, són els típics, no?
Vale, a veure, aquí el primer més bàsic i important que hem de saber és que l'afrodisíac existeix o no, això ho decidireu vosaltres mateixes, perquè està al nostre cap. Vull dir, un aliment té propietats afrodisíaques? Bueno, científicament no. Ara, l'afrodisíac ho creem nosaltres mateixos, perquè, per exemple, una maduixa te la menges a la feina i no és afrodisíaca, però una maduixa te la menges en un context d'un súper romàntic, amb una mica de cava i és el postre i tiqui-tiqui, i si és afrodisíaca. Llavors, depèn del context. Qualsevol aliment, des del meu punt de vista i la meva opinió, pot ser afrodisíac o no.
Vale, no estic d'acord. Perquè la patata, per molt que la facis en un súper romàntic, jo no la veig.
Vale, a veure, vale. Hi ha aliments que de per si pues, no,
no són, són... però... Vols dir que no és l'estètica dels aliments, també?
Bueno, també, però si ara una patata fem un sopar romàntic i la presentem d'una manera determinada i fem un... pot arribar, o sigui, al final és el context, pot arribar a ser... Mira, tinc una recepta amb patates.
Vinga.
La tinc.
Vale.
Patates fregides.
Sí.
De paquet. Amb una mica de mel per sobre. Amb un sopar, amb un context, sempre parlant en context de ja, o sigui, no a la feina, sinó...
Un context romàntic, amb veles...
Ara agafem les patates amb una mica de mel, que ja contrasta, el dolç i salat, ja és algú diferent, ara m'embruto els dits, ara em llepo la mà perquè m'he embrutat els dits.
Llavors, és la mel.
Però t'has de menjar la patata també, les patates amb mel. És, bueno, és aquesta cosa de...
Però patates amb mel, això està bo.
Patates fregides amb mel, sí, una mica de mel. Sí,
patates de paquet.
Patates de paquet, amb una mica de mel per sobre, perquè contrasta el dolç amb el salat i sí, és bo.
Hem parlat dels que m'has fet dir a mi, ostres, maduixes, cava i xocolata. Anem a parlar d'aquests aliments?
Vinga, per exemple, o sigui, els que tradicionalment o popularment es coneixen més com afrodisíacs, normalment té un sentit el per què, perquè es relacionen amb algo relacionat amb el sexe, en aquest cas, no? Per exemple, les ostres, doncs també ostres, almejas, tot això, per la similitud que pot arribar a tenir amb l'òrgan reproductor femení, per exemple. Les coses fàl·liques que tenen formes fàl·liques, com les bananes, inclús el plàtan, els advocats, no sé, ara no me'n recordo a l'antiguitat a quin país o a quina zona era, que van estar prohibits perquè s'assimilava molt a... Ajuda'm, que no ho sé dir finament.
Ah, bueno, la part femenina.
No. Aguacates.
Ah, val, el... Vale, sí. Bueno, el paquet masculí, sí.
Jo crec que ens hem entès tots. És que no sortia una paraula fina per dir-ho.
Vale, i havien estat prohibits en algun país?
Sí, en alguna zona, a l'antiguitat, molt a l'antiguitat, per la seva similitud amb aquesta part del cos.
Però estem parlant majoritàriament de productes que per nosaltres són exòtics?
No.
Bueno, la majoria són sud-americans. La xocolata, les maduixes...
Bueno...
L'advocat seria...
El
cava. El cava és l'únic que és d'aquí, eh?
Bueno, i qui diu que un calçot no pot ser afrodisíac? Si té dues coses que hem dit abans que són afrodisíaques, té forma fàl·lica i t'embruten les
sí,
mans.
Sí, sí.
Ara, després, no ho recomano molt, però...
Clar, jo d'entrada no m'atreu, però bueno...
Home, però igual una persona que li agradin molt els calçots i veure la seva parella menjar calçots, també igual li pot ser afrodisíac.
O sigui que bàsicament no parlem d'aliments que són realment afrodisíacs, perquè això està al cap, això ja ho hem dit,
sinó
coses que per context o socialment nosaltres veiem afrodisíacs.
Ah, això mateix.
No? Ens portes alguna...
Científicament, sí? Per exemple, hi ha aliments, com hem dit, de xocolata, que no hem parlat, que tenen alguns components que poden ser una mica excitants, com les coses que tenen cafeïna, teïna... ara no me'n recordo el nom de... Bueno, que poden ser una miqueta excitants, llavors... Vale, pues sí, aquí sí t'ho compro, però en general l'afrodisíac està al cap.
Mm-hmm. Portàvem algunes receptes per... Entenc que més que receptes afrodisíaques és per preparar una nit romàntica, no?
Sí, a veure, la idea són coses ràpides, fàcils, perquè tinguem temps per fer altres coses i no estiguem cuinant tota l'estona.
Vale.
Llavors, la primera d'entrant havia pensat en una amanida d'espàrrecs. Els espàrrecs.
Són fàl·lics.
Per més amb pistatxos. Molt fàcil.
Espàrrecs verds o espàrrecs blancs?
Blancs.
Pot, dels de
blancs
pot.
O verds, sí. Aquí tenim.
Però dels que van ja envasats.
Sí. No, sí. Triarem a... No, coses ràpides. Pim-pam.
Sí.
I
li posaves a sobre, has dit?
En aquest cas va una vinagreta de parmesan i pistatxos, però per exemple podem ficar també els espàrrecs amb una mica de pimenton de la vera o pimenton dolç, oli, sal i també queda molt bé. O passats per la planxa, inclús.
Ah, sí? Els que ja estan cuinats?
Espàrrecs de pot, els passes per la planxa. Sé que és una mica i els passes per la planxa, que era boníssim.
I aquesta vinagreta que deies, si algú no està molt acostumat
oli,
a fer-me?
Parmesano, un pot. L'ideal és agafar un pot de vidre petit i llavors fiquem oli, parmesano, pistatges una mica xafadets, si ens agrada el vinagre, o la llimona per donar-li un toc àcid i que acabi d'emulsionar i
ho
barreja bé.
Ho barrejo.
I per sobre. Ja
molt
està.
Bé.
Sí.
Això seria l'entrant.
Sí. Després, aperitius, que havia portat alguns més aperitius, però el que hem dit de les patates, mejillones, bueno, podem fer inclús mejillons aquests de llaunes i ben presentadets.
Un escabeig,
sí.
No?
Després amb l'escabeig de la llauna, per exemple, podríem fer una maionesa. I ja presentem de manera diferent. O sigui, muntem una maionesa i el líquid dels mejillons amb escabets li fiquem dins.
Igualment farà falta oli, no?
Sí, crec una maionesa que... o lactonesa normal. Sí.
Vale.
Llavors seria una mica d'això per donar-li gustet. Després, com a plat principal, uns espaguetis de tinta, d'aquests negres, que són diferents i fan com a més xulos, amb romesco i gambes.
Molt bé.
Una cosa fàcil, i menjar espaguetis pot ser eròtic o no, depèn de la situació.
Sí.
O sigui, això, jo estic pensant en un sopar per fer a casa amb dues persones, eh?
Sí.
Dues persones que ja es coneixen, perquè clar, menjar espaguetis en una primera cita no és la millor opció.
Bueno, hi ha molta gent que menja, no? En una primera cita.
Sí, però...
No recomanaries, per què?
Home, perquè és una mica antiestètic, no? O sigui, quan ja tenim una confiança és guai, perquè estàs fent... I llavors, pues, bueno, no sé, pot ser divertit i eròtic alhora, depèn del context.
Clar, però potser intentes anar amb aquesta primera cita sense fer... No?
És molt difícil menjar espaguetis sense... O es talles com un nen petit, o fas...
I per fer aquests, què hem de fer? Comprar romesco ja fet?
És superfàcil. Sí, sí, amb un romesco. A veure, si el feu vosaltres, molt millor. Però si, si no, un romesquet que ja estigui fet i ja està, es fer els espaguetis. Bueno, les gambes les podem pelar i les passem un moment per la paella, llavors fiquem els espaguetis ja bullits, el romesco, remenem i... Les
no hem de aquest romesco fer-lo més líquid...
Podem utilitzar una mica d'aigua de cocció de la pasta.
Vale.
Que com és amb la tinta, ja li... Sí.
Sí, perquè normalment és espeset.
I sense refredar la pasta, eh? Directe.
Vale.
Vull dir, les persones esperen la pasta no espera les persones. Perquè vale. Això t'ho diria un italià.
Prenem
perquè si no és pasta, es passa.
I els postres?
O bueno,
segon plat?
Els postres ja...
No hi ha segon plat, no? És plat principal, entrants i...
Sí, perquè entrants ja n'hi havia uns quants. Per exemple, les maduixes... És que les maduixes donen molt de joc. O sigui, van ser així soles, no? Però també, per exemple, doncs les podem, si són una mica grans, les podem buidar i utilitzar per ficar dins una mica d'algun xupito, per exemple, de tequila o algun licor, i fer xupito i la liareu, caurà tot, però també és la gràcia de... És que al final la idea és també trobar coses divertides, no? No només que sigui eròtic, sinó que també, doncs, això, que ens taquem, que sortim una mica de lo habitual per anar a buscar alguna cosa diferent.
Uh-huh.
És la idea. Després, pues, maduixes amb xocolata per fora, amb xocolata per dins, o fer fruita amb xocolata, que també, bueno, pues, fa tot depèn del que diem, de la presentació i de tot, però també, doncs fa bastant.
Uh-huh.
I, bueno, ja està. Més
ja està, no? Així sí, tancaríem sí. Aquest menú. Jo crec que és un menú bastant complet, eh? Per sopar o inclús per dinar.
Sí, bueno.
Bastant...
Igual millor per sopar, no? Però ja, això
bueno, clar, cadascú decideix, eh? Vull dir que com a aliments són bastant substanciosos com ser tant per dinar com per sopar, eh?
Sí.
Jo volia dir això, no la resta és decisió pròpia. Doncs, Andrea, moltes gràcies per ensenyar-nos aquestes receptes i esperem que la gent prengui apunts i les provi. Moltes gràcies. I després de repassar aquestes receptes amb l'Andrea Molné, nosaltres marxem, tornem demà amb més notícies, seccions i entrevistes de proximitat.